havien de visitar Barcelona, els reis d'Espanya, però finalment no ho faran. Hem de dir que les protestes contra la presència dels reis al monestir han arrencat aquest dilluns a primera hora. La primera ha estat amb una cremada de pneumàtics a les vies de l'AVE, que fa el trajecte entre Figueres i Girona, i la següent s'ha fet en forma de pancartes gegants. I és que hi ha diverses persones que s'han mobilitzat en diferents punts del país amb pancartes contra la visita de Felip VI aquest migdia al monestir. L'acció més important és la que estan fent Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, que ha començat cap a dos, començarà, volíem dir, cap a 11:15. Estem pendents que comencin, que no ha començat, però en llocs com ara Terrassa, Rubí o Vic ja s'hi han desplegat pancartes amb el lema «Fem la caure» i els crits de «Catalunya no té rei». I avui també és notícia que el president, l'expresident Carles Puigdemont, desconfiava de l'exvicepresident Oriol Junqueras i del compromís d'Esquerra amb el referèndum durant els primers mesos del 2016. Això és el que es desprèn del llibre M'explico, del mateix Puigdemont, que es presenta avui, que publica amb Xavi Xirgo a La Campana i que avança a l'Agència Catalana de Notícies. I atenció, perquè el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ha afirmat aquest matí que el risc de transmissió és baix del coronavirus als espectacles culturals a l'aire lliure i on es compleixen sempre i quan les mesures de seguretat. Més notícies, un noi de 16 anys ha matat a ganivetades la seva mare en una discussió familiar. La Policia Nacional investiga la mort d'una dona de 48 anys que ha estat assassinada presumptament pel seu fill a Còrdoba. I aquest diumenge, 26 de juliol, a les 7 de la tarda, se celebra la Basílica de la Sagrada Família, la missa pels difunts, presidida pel arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat. Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això, trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Bon dia, avui és dilluns, dia 20 de juliol, i passen ara mateix 4 minuts de les 11 del matí. Deia algú que cadascú de nosaltres som amos dels nostres somnis i que per això som els únics que podem decidir el que volem somiar. Si això és així, també deu ser veritat que som amos de les nostres sales i per això som els únics que podem decidir cap on volem volar. Ara, la decisió és vostra. Benvinguts.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Murgà.
Així que a partir d'aquest moment i a partir d'aquesta certesa, ara mateix hem decidit que volarem cap a les 12 del matí amb un nou programa de l'Oh, Déu meu, i que en el transcurs del viatge ens disposarem a confeccionar una nova llista de Déu, això sí, amb la vostra companyia, com sempre. I això ho farem possible des de Ràdio Estel, avui amb el Jordi Carretero, des del control tècnic i muntatge musical. Bon dia, Jordi. amb les col·laboracions del David Murga i d'un home que no vola, físicament no vola, perquè no es pot, sinó semblaria un dron anant amunt i avall sense parar. Bon dia, senyor Ramon.
Home, pues no sé exactament el que ha dit, però sí que m'agradaria volar, sí, encara que jo tinc una mica de vèrtigo, eh? Bon dia, senyor Miquel. Zap, zap.
Així que li agradaria volar, eh?
Oh, pues sí, perquè li tinc que reconocer que això de volar fa una mica de por, eh? Però no, exactament, eh? Lo que me fa és una mica de vèrtigo, eh?
Miri, avui li ensenyaré una paraula nova, perquè veig que cada dia li ensenyo alguna. Miri, quan vostè vulgui parlar d'això, o sigui, quan en català vulgui dir això de vèrtigo, que diu vostè, pot dir vertigen.
Ah, vale. ¿Cómo te veo? Tornem-ho a explicar, que no estic segur de si l'ho he entès o no l'he entès, sí.
Vull dir que quan vulgui parlar d'aquesta sensació de mareig o de por a les alçades, que en castellà en diuen vértigo, en català pot dir vertigen.
Ah, vale. Pues esperi que me lo apuntaré. ¿Cómo ha dit el tío? Me lo apunto porque si no, es que la próxima vegada no me n'en recordaré, eh? Vale, ja lo tinc, eh?
Molt bé, perfecte. Escolta, així que li fa por volar, diu, eh?
Pues sí, senyor, perquè, com li dic, tinc... esperi, bé, tinc, a veure, d'on l'he apuntat aquí. Vertigen, que és com vertigo, però en català, m'entén? Pues això és el que m'ho passa a mi.
Molt bé, sí que l'entenc, sí. Bé, escolta, és igual. Però ja sé que volar amb ala delta i tot això no li deu fer gaire gràcia, ni tampoc llançar-se en paracaigudes, que no crec que ho hagi fet mai, però anar amb avió suposo que alguna vegada sí que ho ha fet, no?
Home, sí, claro, home, dos vegades ho he fet, claro. Bueno, una era con el avió ese del Tibidabo, eh? Això suposo que no conta, no?
Bé, diguem-ne que no, perquè... En fi, és igual, no conta. No ho podem considerar volar. Però l'altra vegada sí, va anar amb avió. Com va anar?
Bueno, bé. L'altra vegada sí, perquè ja fa molts anys, eh? I vaig anar amb la meva Pilarín, que en pau descansi, i vam anar a Mallorca.
A veure, això sí, això compta com a volar, eh? Un viatge curtet, però molt bé. I com va anar?
Bueno, allà a Mallorca molt bé, però lo del viatge lo vaig passar molt malament, senyor Miquel.
Escolti, hi ha gent que ho passa fatal, eh?, amb això d'anar amb avió. Escolti, si es poden prendre pastilles, es poden prendre tranquil·litzants per no patir tant.
Sí, és veritat. A mi, al anar pa callà, pues sí, me vaig prendre un no sé què, un tranquimacín o algo parescut, no sé què era, i miri, no me vaig enterar gaire, però la tornada va ser fatal, eh?
I per què no va prendre també pastilles d'aquestes a la tornada?
Bueno, perquè me la vaig prendre tota per anar per allà i se me van acabar, eh? I al tornar ja no en tenia.
Caram, escolti, és igual. En fi, de tota manera, quan torni a fer-ho, que no sé si tornarà a fer-ho ja, prenent-ne una n'hi ha prou, no cal que es prengui tota la caixa així de cop, eh? Esclar que per anar tranquil, si se les pren totes, el viatge d'anada devia ser fantàstic, eh? No devia entrar-se en de res.
Bueno, és que vaig dir, pues mire, tomar, me la prenc totes, eh? I la verdad que va ser una ida tranquil·líssima.
Molt bé, va passar-ho malament a la tornada, diu, eh? Sort que el viatge no és gaire llarg.
Bueno, però qui l'ho va passar pitjor va ser la meva Pilarín, eh? Que en pau descansi, que pobra, bueno, como le tenía yo la mà agafada porque me feia por, pues escolti, que va estar 2 setmanes con dolor a la mà de tan apretar-li, eh? Bueno, i l'enxamada, bueno, l'ho va passar fatal també.
Perdó, és que ara m'he perdut una miqueta, eh? Que no l'he entès. Que ho va passar malament l'ensaïmada?
Pues sí, porque l'últim dia a Mallorca pues vam comprar, como es normal, escolti, una ensaïmada de Mallorca, eh? Que tenían que comprar, pues una ensaïmada de Mallorca, eh? Pues claro, como la tenía, estábamos ahí en Mallorca, vaig comprar ensaïmada, la portava aquí a la falda, a l'avió, i mare meva, pobre ensaïmada, escolti. Allò, el lloc d'ensaïmada, semblava puré d'ensaïmada, escolti. Bueno, le vaig donar cop per tot arreu. En fi, un desastre. No l'oblidaré mai, escolti.
Molt bé, escolti, coses que vam veure a Mallorca, ho dic per anar acabant, perquè si no acabarem mai. Que recordi alguna cosa en especial?
Bueno, sí. Vam anar a veure aquelles coves tan maques que hi ha. Com se diu? Les coves del... Com se diu? Les coves del lleó o alguna cosa així?
No, les coves del drac, de voler dir.
Ah, això. Sabia que era un animal, però no me recordava aquí. que fa tant temps. I després també vam anar a la fàbrica aquella de les perles que semblen confits.
Vostè es referia a Majòrica, eh?
Exacte, això mateix, això que vostè diu. Que recordo que li vaig dir si me podien donar una, però me van dir que no.
Perdoni, Vostè va dir si li podien donar una perla?
Sí, vaig veure que tenien allí tanta que vaig dir, escolti, per una no passarà res, eh? Però me van dir que no, escolti.
Molt bé, vinga, va, anem acabant. Alguna cosa més?
Bueno, vostè últimament m'està preguntant moltes coses, eh? Escolti, sembla que me faci una entrevista d'aquesta que fa vostè cada dia. I després, vostè que se queixa que parlo massa i que lo molesto, eh?
No, home, no, escolti, jo mai he dit que em molesti, senyor Ramon. En tot cas, de vegades, que parla massa potser sí, eh? Però miri, ara ja m'hi he fet i trobo que és com un espai del programa, eh? Són com les històries del senyor Ramon, o les aventures del senyor Ramon, jo què sé.
Bé, lo veu com me tenien que donar un programa aquí a la Ràdio Estel?
Molt bé, escolti, això jo no ho decideixo. Ja veig un dia que no depenia de mi, eh? Li preguntava si tenia alguna cosa més explicada al viatge a Mallorca, i acabem.
Ah, bueno, jo, no, sí, que vam anar al bingo. Al bingo allà a Mallorca.
Home... No és que sigui una cosa molt tradicional, no? ni molt lògica quan vas a Mallorca anar al bingo.
Bueno, sí, bé, pues jo vam anar al bingo i no van fer fora al cap d'un quart d'hora.
No van fer fora? I per què van fer fora? Què va passar?
Bueno, perquè jo soc de los que responen quan canten les boles del bingo i quan diuen, per exemple, diuen 23, pues jo dic, me escondo a ver si me ves. O diuen el 9 i jo dic, cuidado con la bola se mueve. I bueno, no van fer fora.
Escolti, no m'estranya. Sap que jo també ho feia, això? Ara explicaré coses que no sé per què les explico. Jo també ho feia, això, quan havia anat alguna vegada al bingo, que m'avorria molt. Trobo que el bingo és molt avorrit. Jo deia coses, però jo deia fluixet, no com vostè, eh?
Jo no, jo lo deia fora i no ho van fer fora.
Mira, escolti, sap què faré jo ara?
Pues no sé, què farà?
Fer-lo fora, eh? Perquè si no avancem. Així que, sisplau, amb molt de carinyo, eh? Però vaig a fer fora per continuar amb el programa.
Vale, pues me'n vaig. Me'n vaig a parlar amb el Jordi, el tècnic, a veure si ell ha anat alguna vegada a Mallorca.
Molt bé, escolti, miri, faci una cosa, Jordi, quedeu un dia tots dos i us passeu els àlbums de fotos allò dels viatges, ja veuràs que us ho passareu bé. Escolta, serà fantàstic, eh?
Vale, vamos a veure. Jordi, escolta, tu has anat alguna vegada al bingo a Mallorca? Hi ha un munt de gran allà...
Molt bé, ja està. No pot picar més fort la porta, i si no ho faria. Jordi, pots quedar un dia de veritat amb el senyor Ramon? Dic, a veure, a cap de setmana, un cap de setmana, quin pla millor pots tenir que quedar amb ell? Escolti, aneu a fer una partideta al bingo? Hi ha bingos encara oberts a Barcelona? No sé, si n'hi ha algun, aneu a fer una partideta al bingo, allà... compreu un bingo amb un xino d'aquest, aneu a comprar un bingo d'aquests de casa, i tu vas tenint les boletes i ell que les vagi cantant i aneu fent... Si jugueu amb els cigrons, aneu posant els cigrons allà als cartonets, que és una cosa molt, que està molt bé, molt divertida. En fi, va, continuem. Amb tot això, encara no us he dit avui, divendres, de fet, ja ho vam anunciar, això sí, quina llista és el que pretenem fer. Avui volem fer un top 10 una mica especial i dedicar-lo als espectacles familiars, aquells espectacles que sovint es qualifiquen d'infantils i que, si bé és veritat que ho són, d'infantils, més aviat els hauríem de qualificar de familiars perquè els nens rarament hi van sols i, per tant, acaben sent un espectacle que veu tota la família. Segur que alguna vegada, amb els més petits de casa, heu assistit a algun d'aquests espectacles, doncs avui ens agradarà que ens digueu, que fem memòria, i ens digueu quins són els 10 espectacles familiars que més us han agradat. Així que penseu-hi o pregunteu als petits de casa, que potser us ajudaran a fer la llista d'avui, i ens feu arribar a les vostres opcions amb els títols d'aquests espectacles. Quins són els 10 espectacles familiars que més us han agradat, com ho fem cada dia, per ajudar-vos i posar-vos en situació, us hem preparat aquest informe.
Molts tenim al cap algun espectacle que vam veure de petits i que va ser l'inici del nostre caminar com a espectador d'altres tipus d'espectacles. De fet, el triar bé un espectacle per veure en família i sobretot amb els més petits de la casa no és una feina fàcil i moltes vegades, si triem malament, pot ser fins i tot que condicionem aquests infants al seu futur com a espectadors. Qui no recorda, per exemple, haver anat al teatre amb l'escola o l'institut a veure algun text que ens va semblar especialment pesat o dens, i a partir d'aquí tenir sempre l'argument a punt que el teatre és pesat i avorrit. Al contrari, també, sortosament, hi trobarem molts casos. Aquells o aquelles que després d'anar per primera vegada al teatre n'han sortit tan entusiasmats que no només volen repetir d'immediat, sinó fins i tot poder arribar-s'hi a dedicar. Però potser que repassem el que hauríem de tenir en compte a l'hora de triar i assistir a un d'aquests espectacles en família. El primer que haureu de fer és informar-vos de l'edat recomanada segons la pròpia companyia o els organitzadors per aquell espectacle en concret. Sovint pot ser un error, fins i tot irreparable, portar nens de 10 o 12 anys a espectacles que estan pensats per més petits o a l'inrevés. En qualsevol dels dos casos, ens podem trobar davant la frustració d'aquests nens i un cop l'espectacle en marxa, adonar-nos que ja no hi ha marxa enrere. Tinguem en compte també el gènere del que anem a veure. No és el mateix el teatre que el circ que les titelles. I no sempre ens ve de gust una cosa o una altra. La temàtica també té la seva importància. Llegiu les sinopsis. Potser hi ha temes que us interessen més pedagògicament, o per interessos, potser hi ha qüestions que us interessa tractar en família i un espectacle us pot ajudar a entrar en aquest debat. Si a la família hi ha nens molt petits, també haurem de tenir en compte la durada de l'espectacle al que pretenem assistir. Hem de ser conscients que aquests menuts de la casa no aguantaran més temps concret i això serà important de cara a que a mig espectacle no comencin a fer el ronso i us facin la vida impossible, per molt bo que sigui l'espectacle al qual assistiu. Al final hi ha una cosa molt important. Sempre que sigui possible, deixeu que siguin ells qui acabin per decidir l'espectacle que aneu a veure. No cal que deixem en les seves mans tota la tria, perquè pot haver coses que no tinguin en compte o que no valorin, però si el que volem és que les criatures gaudeixin, l'última paraula ha de ser seva. Un cop aclarit això, endavant i a passar-ho bé, que per sort estem en un país on l'espectacle familiar té molt i molt bones ofertes i pot ser l'inici d'una gran amistat o un amor entre els nens i la cultura. Endavant, que ara comença l'O Déu meu.
O Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs a partir d'aquí comencem el camí de ballista d'avui. Busquem els 10 espectacles familiars que més us han agradat. Només cal que ens en digueu un, ja sabeu, no cal que feu la llista cadascun de vosaltres sencera, amb un que ens en digueu n'hi ha prou, i ho podeu escriure i fer-nos arribar a través dels diferents mitjans que posem al vostre abast, les 24 hores del dia, o 7 dies a la setmana, per exemple, a través de les xarxes socials. Podeu anar a Instagram o a Facebook, buscar el nom del programa, o Déu meu, allà hi trobareu un post amb la pregunta, amb la llista del dia, i només caldrà que poseu la vostra resposta a sota. També ens podeu fer arribar un correu electrònic a odeumeu@radioestel.cat, odeumeu@radioestel.cat, o utilitzar el número de telèfon que tenim habilitat pel WhatsApp. Ens podeu fer arribar notes de veu o missatges escrits a través del 644 34 30 10. 644 34 30 10. És un telèfon que podeu utilitzar les 24 hores del dia, com us deia, els 7 dies de la setmana. Quan vulgueu, ens feu arribar el vostre missatge i nosaltres el podrem escoltar aquí al programa. Encara avui, fins al final, teniu temps de fer-vos arribar les vostres opcions per la llista d'avui. Recordeu la dels 10 espectacles familiars que més us han agradat. I recordeu també, cosa no poc important, que entre tots els que participeu, sortejarem al final del programa un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance. Vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubienes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
Així doncs, amb aquesta passió que nosaltres posem i posen els nostres patrocinadors també al programa, continuem avui amb aquesta llista que us proposem i ja sabeu que, com sempre, des d'ahir que anunciàvem, no, des d'ahir no, des de divendres que anunciàvem ja la llista per avui, vam començar a rebre les vostres opinions a través del nostre telèfon, del WhatsApp, el 644 34 30 10, algunes de les quals són aquestes.
A mi em va agradar moltíssim el Jerónimo Stilton, que la van venir a fer a Terrassa, el principal, i la vaig anar a veure amb quatre netes i no sé quina va disfrutar més, si l'àvia o les netes.
L'obra de teatre familiar Viatge a la Lluna ens va agradar molt. Ens explica la història d'uns nens que construeixen un coet casolà per anar a la Lluna. Interpretada per un grupet de noies i nois joves que es feien dir Murtra Ensemble i protagonitzat per l'actriu Xènia Reguant i per l'actor Ivan Labanda.
Hola, bones, sóc el Jaume d'Igualada. Vine a veure Siete Noves per Siete Hermanos. I la veritat és que el vaig trobar, pues, potser és que hi ha molts poques expectatives, però em va agradar molt. I és especial per anar a veure en família. D'acord, vinga, un petonet.
Bon dia. Amb les circumstàncies de la família nostra, No hem tingut gaires espectacles en família, però hi ha hagut uns moments determinants molt bons. Per exemple, jo agafava i a Nadal em disfressava de rei. Hi havia un aniversari dels nanos. Agafava i em disfressava de fofito. ¿Cómo están ustedes? Susanita trae un turrón. I he disfrutat els moments de qualitat que he tingut.
Hola, buenos días. Soy Rafael. Para mí, un espectáculo de muy buena calidad es el Circo de Soleil. Es muy recomendable para toda la familia.
Oh, Déu meu!
Els 10 espectacles familiars que més us han agradat són els que busquem avui per la nostra llista de 10. I ara posarem música a aquesta llista. Ja sabeu que cada dia ho fem. I avui aquesta música ens transporta directament a les cançons dels Pets i un tema que aposta precisament per l'espectacle i tal com resa el seu nom, això és espectacle.
Matí gris es comença a veure, el fred acaba amb escalfor de llit, un somni estrany ple de gent amable és avortat pel soroll d'un crit. Això és espectacle, això és espectacle. El vell begut que demana almoina, begut de dormir a l'estació, encara porta una fotografia, recorda els dies en què era el millor. Això és espectacle, això és serà una bona amiga. Quin fàstic, Déu, quin fàstic d'amor. Això és espectacle, això és espectacle, això és espectacle, això és espectacle. Na, 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 na.
Això és espectacle, diuen els Pets, i l'espectacle que avui ens han volgut posar musicalment per la nostra llista. Recordeu, avui volem saber quins són els 10 espectacles familiars que més us han agradat.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-1768. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-1768.
Des de Ràdio Estel estem ben atents a tu. Per això tens a la teva disposició la nostra bústia, perquè ens facis arribar els teus comentaris, crítiques, suggeriments i també les teves històries. És molt senzill. Envia'ns un correu a oients@radioestel.cat o truca al 93 409 2777. Deixa'ns un missatge i sonarà en antena. És la bústia de Ràdio Estel. Recorda que estem ben atents a tu. Volem escoltar la teva veu.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui, a l'Oh, Déu meu, de Ràdio Estel, estem fent la llista dels 10 espectacles familiars que més us han agradat. Encara teniu temps de fer-nos arribar les vostres opcions fins al final del programa. I hem pensat que bo seria avui, que tenim els espectacles familiars com a referents, que en parléssim i féssim un repàs de com està el panorama d'aquest tipus d'espectacles i, sobretot, com es preveu que quedi després d'aquest període d'impàs del qual encara tothom n'està patint les conseqüències. En farem un repàs, analitzarem com ha de ser i què ha de tenir un espectacle per poder-se considerar familiar i quines haurien de ser, si és que existeixen, les claus de l'èxit. I ho farem amb una persona que ja ens visitava fa uns dies amb motiu de la reobertura del Turó Parc de Barcelona com a espai d'exhibició d'alguns espectacles i amb el qual vam quedar emplaçats per una nova ocasió, i l'ocasió és avui i ara és el moment. Lluís Joanet, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Lluís Joanet és el director artístic i màxim responsable de totes les creacions i activitats fetes des de Viu al Teatre, una plataforma per al desenvolupament de la creació escènica per a públic familiar i la primera infància. Aposten des de ja fa molts anys per les arts escèniques inclusives com a eina de comunicació d'idees i emocions per afavorir el diàleg intergeneracional. Són els responsables, entre d'altres moltes, de la programació del Teatre Familiar o Petit Romer, que cada temporada ocupa el teatre del carrer de l'Hospital de Barcelona i que s'ha guanyat el respecte i admiració de públic i premsa especialitzada. I, per tant, convindríem, Lluís, per començar, que aquest dit teatre familiar o espectacles en general familiars són la clau pel futur d'aquest, del mateix teatre, el teatre en si. És a dir, vull dir que si formen part de l'educació dels nens actuals, del públic actual més jove, acabarà sent el públic del futur. Sí, o no sempre és així?
Nosaltres pensem que el públic del teatre familiar ja és el públic de teatre. És a dir, lògicament, qualsevol cosa que ens acostumem a anar i a fer de quan som petits, doncs després, quan som grans, la continuem. No tothom, però sí que la majoria de persones que ja de petits han viscut i han anat al teatre, i han vist espectacles, i han anat a les fires, i han anat a tots aquests llocs, doncs, lògicament, després això continua un cop són... Normalment hi ha una etapa de l'adolescència que igual els perdem una mica. Això és una discussió àmplia que hi ha en el sector.
Que hi ha un moment que desapareixen.
Sí, el teatre per joves, que no s'ha acabat de trobar, no hem acabat de trobar. De fet, nosaltres al teatre per joves no ens hi hem dedicat massa gens, però en el sector en general hi ha aquesta franja a partir de 10-12 anys fins a 18 que igual els perdem, no? Que s'estan fent esforços perquè hi hagi espectacles que els hi puguin interessar, però és difícil realment, no? Uh-huh. Jo crec que tota la llavor que es posi de petits, doncs després farà que quan siguin inclús adolescents doncs, hi puguin contenar, si fem espectacles que siguin adequats per ells, que ells s'ho passin bé. Uh-huh. Que, de fet, aquesta és l'essència de qualsevol espectacle. És a dir, si el públic s'ho passa bé, si el públic disfruta, si el públic ho recomana als veïns, als amics i a qui faci falta, doncs l'èxit està aquí.
És ara dir... anirem a entrar en tots aquests detalls. Hi ha qui diu, però hi ha qui aposta més... Per... És a dir, hi ha qui diu o qui afirma que els nens no fan el que els dius, sinó que fan el que veuen que fas. Per tant, si això ho apliquem en el teatre, sí, serà important que els pares, o els tutors, o els familiars, o els amics, vagin amb ells al teatre. És a dir, que sí, vegin que els grans van al teatre, esclar, esclar. No que els envies al teatre.
No, no, està clar. Està clar que a veure, nosaltres, amb l'experiència d'aquests 18 anys, el teatre nostre que nosaltres hem fet sempre ve amb les famílies, no? O sigui, hi ha molts casos i moltes anècdotes molt curioses d'aquest venir en família, no? Per exemple... Un exemple que és molt clar, que un dia uns pares em deien al sortir de veure el petit Dalí, em deien, diu, ostres, diu, a part de que ens ho hem passat molt bé, diu, és la primera vegada que he pogut parlar amb el meu fill de 7 anys sobre la figura del Dalí i ho he entès perquè després de veure l'espectacle m'ha sigut més fàcil. O sigui, una mica aquesta seria l'essència, no? Que es pugui parlar amb els nens i amb les nenes de tots aquests temes que potser... De cara als pares, doncs, si no hi ha un referent o no hi ha una manera d'explicar-ho, doncs, i el teatre familiar serveix per això. Hi ha, per exemple, alguns espectacles que parlen sobre la mort, per exemple, no? Que diuen, no, però parlar de la mort als nens... doncs sí, perquè la mort la tenim aquí al costat, i ara més que mai, i per tant, doncs hi ha hagut espectacles molt interessants que han parlat d'aquest tema. Sempre des d'un llenguatge... entenedor i que els nens i les nenes puguin entendre allò que els estàs explicant i a la vegada els faci reflexionar, no?
Interessant tot això. Deixa'm fer un parèntesi, ara tornem sí. A això, eh? Però l'altre dia que ens visitaves ens vinies a explicar sobretot de la reobertura, del retorn a l'activitat artística d'un parc de Barcelona, en aquell sí. Cas concret, però que ho posàvem com a mostra del que podia passar a molts llocs de Catalunya, que era el Turoparc.
Sí.
Com ha anat? Com va anar la reobertura?
Ha anat molt bé. Sí. Ha anat molt bé, realment estem molt contents. Teníem certa recança i certes pors, perquè, clar, amb les circumstàncies actuals doncs hem de cuidar moltíssim les mesures de seguretat, que ja ho hem fet, hem de vetllar l'espai, hem d'aconseguir doncs, una entrada i una sortida, les cadires han de tenir per unitat familiar unes distàncies, però haig de dir que nosaltres hem fet tot l'esforç per la nostra part, però també haig de dir que el públic s'ha comportat superbé, sí, que la gent ho ha entès... i que la gent s'ho ha passat bé, la gent té ganes de veure espectacles, no?
La sensació no és que quan la gent expliques com va, la gent ho compleix? És a dir, el problema és quan la gent no sap ben bé què ha de fer. Eh?
Sí, si ho organitzes bé, és a dir, en el nostre cas nosaltres hem posat cartells per tot arreu, hi ha una persona a l'entrada, una persona a la sortida, dues persones de recolzament, doncs perquè, jo què sé, per exemple, si a mig espectacle, que de vegades passa, hi ha algun nen que es cansa, o jo què sé, i s'aixequen i se'n van, doncs se'n van per la sortida, desinfectem les cadires, i si hi ha persones esperant-se que s'ha donat el cas, doncs poden entrar en aquestes cadires que han quedat buides. Mm. En fi, totes aquestes coses, si la gent veu que estàs organitzat i que saps el que estàs fent, doncs la desinfecció de mans, en fi, tenim mascaretes per si algú... Tothom ve amb mascareta, però si algú vingués sense, li proveïm una mascareta. És a dir, totes aquestes coses crec que en el moment actual són les més importants, que els que ens dediquem a organitzar coses doncs tinguem les idees clares i fem tot el que se'ns demana per part de l'administració. És a dir, per poder posar en marxa això hem hagut de signar un protocol de seguretat, hem hagut de comprometre'ns amb moltes coses que òbviament complim al peu de la lletra. Eh? O sigui que...
La mascareta, el gran element del segle XXI, sí, al final. L'altre dia fèiem la llista de les 10 coses que t'emportaries de vacances sí o sí, i va sortir la mascareta. O sigui, no hauria sortit mai a la vida una mascareta.
Nosaltres ja hem fet unes mascaretes personalitzades en viu al teatre, perquè, mira, doncs així sàpiguen que tots els que estem per allà voltant, doncs portem la mascareta i així també estem una mica identificats.
Molt bé, doncs una vegada fet aquest parèntesi de com hi ha anat a Turoparc, comencem pel principi i aclarim això del concepte de teatre o d'espectacles familiars. Acceptem aquesta denominació? Sí, ho dic perquè hi ha polèmica.
Hi ha molta polèmica, i hi ha moltes maneres de pensar. Jo, personalment, és una qüestió molt meva, crec que el teatre familiar és la definició que més s'ajusta a la realitat. És a dir, si diem teatre familiar, ja entenem que també és infantil, i aleshores, doncs, és veritat que hi ha espectacles, entre cometes, considerats per adults o o dels que es fan amb horari d'adult, que també els poden veure els nens. Això és evident, i per tant ja passa, quan hi ha segons... I després també depèn dels nens, és a dir, cada nen té una evolució emocional diferent, i aleshores, doncs, el bebé, hi ha nens de 7-8 anys que tenen han fet aquesta evolució i mentalment estan molt desenvolupats i poden anar a veure segons quins espectacles. Aquí està el criteri dels pares i les mares i els tutors i tothom que porta els nens al teatre, no? Sapiguer què portes a veure. Jo, quan portava el meu fill, que era petit, al teatre, doncs primer m'imaginava que anàvem a veure o m'informava que anàvem a veure, és que no em sortia a l'informar.
És una mica el que hem dit al principi, l'informe que hem preparat, que és important que els pares sàpiguen abans de portar el nen al teatre.
I això...
Què dura, quin gènere és, què van a veure...
I això haig de dir que és veritat que cada vegada més...
Passa més.
És a dir, cada vegada més la gent s'informa, la gent pregunta, i la gent ve al teatre amb totes les seves conseqüències, que això ens alegra moltíssim.
No? Home, no és el mateix, de tota manera, un espectacle per un nen, posem per cas de, ara tu deies, de 8, 10 anys, 12 anys, que un nen més petit, de 3 o 4 anys, eh?
El teatre per nadons, nosaltres, és un descobriment que nosaltres també vam fer, i en el seu moment, sobretot de la mà de la Gisela, quan la Gisela va ser mare, la Gisela, la meva filla, que és la nostra cap de producció i, bé, és la jefa ja ara mateix. I, per tant, doncs, ella va ser mare i en aquell moment ella va tenir com la necessitat de crear alguna cosa doncs, pels nadons, no? I una mica, al començament, sobretot, quan deies estem pensant i estem creant un teatre per nadons, ens miraven, com dient, aquests s'han begut l'enteniment, no saben el que fan. I, bueno, la nostra sorpresa és que ha estat, sobretot el Pinta Música, que és un espectacle que van fer la Gisela, la Berta Ros i la Lorena Lliró, que són doncs, músics, són pedagogues teatrals, i són gent molt, molt preparada, vull dir, són unes noies que veuen molt preparada, i jo crec que els hi va sortir un espectacle, valgui la redundància, espectacular. Prova d'això és que portem més de 500 funcions.
Només.
Que per un espectacle familiar és molt. I, per exemple, aquest any, que malauradament no s'ha pogut fer, però ens havien contractat al Festival d'Avinyó. És a dir, ens havien donat un teatre molt cèntric amb una distribuïdora francesa que esperem que l'any el 2021 ho puguem fer. És a dir, una de les més desil·lusions més grans que jo m'he endut és que no pogués estar al Festival d'Avinyó perquè ens feia una il·lusió gran. Primera, perquè jo crec que és el festival de teatre més important del món. No conec tots els del món, però jo vaig anar l'any passat a Avinyó per primera vegada i em vaig flipar, com diuen ara, eh? Em vaig sorprendre molt.
Es nota que et mous entre gent jove, eh?
Sí, cada vegada més. Vaig flipar total. No, perquè és una ciutat, a més una ciutat preciosa, amurallada i tal, que és una ciutat teatral, o sigui, tot és teatre, el carrer és teatre, les parets de tots els carrers són pòsters de teatre, hi ha... Em sembla que són 80 o 90 espais que es converteixen en teatre. Hi ha 1.500 espectacles. Cada hora es fa un espectacle a cada un dels espais. O sigui, és com una bogeria teatral, però que, clar, els que estem una mica flipats pel teatre, doncs ens torna bojos. I nosaltres, bueno, no sabíem, clar, vull dir, anar a Avinyó no hi pot anar tothom. I aleshores, doncs, vam tenir la gran sort aquesta, no?, de que ens van donar un teatre i tal. I ara, doncs, la maleïda pandèmia ens ho ha engegat a Campistraus.
Bé, passarà.
Sí, esperem
que passi. L'altre dia ens visitava, bé, parlàvem aquí al programa amb la Júlia Bonjoc, una actriu fantàstica,
fantàstica,
a més molt especialitzada en teatre musical, i que ha treballat amb vosaltres, precisament, amb Alícia, el País de les Meravelles, en la qual parlàvem d'això l'altre dia, n'escoltàvem una cançó, anem a escoltar alguns fragments d'alguns espectacles musicals, per exemple, aquest.
Vinga, va, explica-li que te'n mors de ganes. Gràcies, tothom ho diu.
Sovint les coses no són com ens pensem que són.
És un fragment d'Alícia al País de les Meravelles, un dels espectacles que ha causat sensació aquesta... Bé, ja fa un parell de temporades, que esteu voltant.
Estem voltant, hem anat a molts teatres de Catalunya i la veritat és que, a veure, és un espectacle que per nosaltres ha significat fer una passa endavant, és a dir, treballar molt amb les noves tecnologies, que penso que també és obligació dels que fem teatre adaptar-nos als nous temps, perquè la canalla, precisament, doncs, tot això és el que té més per la mà. I aleshores, doncs, tota l'escenografia d'Alícia és a través de mapping, en fi, amb una feina, doncs, molt important dels quatre actors, el director Jordi Andújar, de The Silence, que ha fet tota la cosa de vídeo, el Queco Pujol, que ha fet les cançons. O sigui, un equip de superluxe. Realment, aquí ens hem tirat una mica a la piscina i els resultats aquí estan.
Sempre hi ha hagut una mica la llegenda que els recursos que s'estinen als teatres, als espectacles familiars, en comparació amb el que podríem dir teatre o espectacles per adults, són molt més petits. Vaja, que hi ha molta distància.
És veritat.
Sí. En aquest cas d'Alícia, potser sí, no ho sé, però no sembla tant.
No
n'hi
ha tanta, no. Bé, nosaltres lluitem per això. És a dir, una de les lluites que hem tingut des del primer moment a Viu al Teatre ha estat posar el teatre infantil o familiar a l'alçada del teatre d'adults. És a dir, és teatre igual, són actors igual, són músics igual, són escenògrafs igual. El que passa que, pel que sigui, doncs sempre, clar, el preu de l'entrada ha sigut molt més barat, bé, doncs s'ha treballat, i veníem d'unes èpoques que, per cert, per sort, estan superades, que el teatre familiar era de segona. O sigui, és pels nens, és igual. Això jo encara ho he viscut. Jo, que ja sóc gran, que ja pentino molts cabells blancs, doncs ho he viscut, això, no?, de que, bé, és igual pels nens, no? Ah, què hem fet? Bé, és igual, els nens s'ho han passat bé. Vull dir, hi havia aquest concepte. Llavors, això, des de ja fa molts anys, eh? O sigui, no és d'abans d'ahir, ja s'ha superat i realment ara hi ha companyies de teatre familiar amb un nivell extraordinari. O sigui, vull dir, hi ha moltes companyies, potser masses, però això ja és una cosa que no podem regular, però hi ha companyies realment arreu de Catalunya. Crec que n'hi ha censades unes 400 companyies.
Eh? O sigui que... Home, arran d'això que ara explicaves, en una de les últimes edicions, ho recordaràs perfectament, d'una gala, jo crec que era de l'Aixeca del Taló, em sembla, sí. Si no em corregeixes, si no és així,
sí,
hi va haver
sí.
Una espècie de moment crític, precisament, en aquest sentit, els mateixos nens, bé, en una espècie de número de ficció, manifestaven el seu descontent pel fet que, per dir-ho d'alguna manera, se'ls tractés massa com a nens i se'ls digués això, doncs, amb qualsevol cosa
haver,
ja s'ho passava.
Hi va haver molta polèmica a l'última edició de l'Aixeca el Taló. Bé, perquè aquestes coses, de vegades, jo crec que la intenció dels que ho van fer no era fer mal a ningú ni parlar malament, però a vegades el gran problema que té el teatre familiar és el desconeixement. És a dir, el desconeixement per una part molt important de la professió, que aleshores, sense voler, es cau amb aquestes coses de dir... No? I clar, es van caure amb alguns tòpics que sempre són perillosos i més posats a dalt d'un escenari com el del Liceu. I, clar, hi va haver molta gent que ens vam rebotar una mica. Jo, personalment, a mi no em va semblar tan malament, però després ho analitzes i dius, home, en aquell moment, en allà, no? Mira, però després, clar, ho vam passar per la televisió, la gent s'ho va gravar, llavors aquestes coses tenen perill.
És a dir, en definitiva, la conclusió tot plegat és que aquell acte de reflexió, que al final no deixava de ser un acte de reflexió, ha tingut alguna conseqüència?
No.
No,
aquestes coses, malauradament, passen, i l'endemà tothom escriu al Facebook i escriu d'allò, no hi ha dret, no sé què, però després tot segueix igual, perquè és molt difícil. O sigui, fixem-nos ara en tot això que està passant i no sabem ben bé què s'ha de fer ni com hem d'anar, no? Vull dir, la lluita per obrir, per exemple, el Turó Parc, no? Ha estat titànica, no? Ha estat un esforç perquè nosaltres som caparruts i aleshores has d'estar allà i has d'estar i t'estan vigilant, diguem-ne, constantment, no? Perquè... Bé, costa molt que les coses... El canviar les coses sempre és molt difícil. Jo crec que les coses es canvien intentant fer la feina el més polida i el més ben feta possible, i és la manera que tens de demostrar que allò funciona. I quan ho fas així, doncs, bueno, potser a nosaltres ens ha passat una mica, no? Jo recordo una persona, diguem-ne, molt entesa en teatre de la primera infància, que va venir a veure l'estrena de Pinta Música, i ens va dir... Oh, sí, aquest espectacle està molt bé, però no hi ha mercat, no treballareu. Portem 500 funcions. Mm-hmm. Està tot dit. És a dir, de vegades aquestes coses, doncs...
S'han de trencar els motlles.
Sí, exacte. Hem de trencar motlles, hem d'estar... I nosaltres estem una mica per aquesta labor. Sempre hem sigut una mica contestataris, no?
Els espectacles familiars no són una excepció en el món de l'espectacle en general, per tant, també passa que de tant en tant, passen coses.
Sí.
Ara ha passat amb això, ens deia el Pinta Música, o l'Ici al Pis de les Meravelles, o, per exemple, aquest espectacle, escolta, sembla que s'ha convertit ja en els nous pastorets de cada Nadal, que arriba quan arriba el Nadal.
Així és com ho recordo, va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de la set, però alguna cosa dins meu es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins. Només cal voler-lo sentir.
Quina fantàstica història del Petit Príncep, eh? Ja com a llibre, evidentment, que ha format part de la vida de tots. I això deu ser part de l'èxit, no?
Esclar, però el Petit Príncep és, bueno, és d'aquelles coses que dèiem, no és aquelles troballes que, la gràcia del teatre és aquesta, que no saps per què, no? Perquè, doncs, el Mètode Broncolo en el seu dia va tenir l'èxit que va tenir, doncs, mira, perquè no se sap. I amb el Petit Príncep ha passat igual, crec que ja són 6 temporades o 5 temporades que porten fent-ho cada Nadal. I, per tant, doncs, però perquè és que és un espectacle que està molt aconseguit i està molt ben interpretat, està molt ben dirigit i està molt ben fet. I ja està, no hi ha res a dir.
Sí, és a dir. Per tant, si busquéssim les claus de l'èxit, que no sempre són fàcils de trobar, no. Aquestes serien una mica les directrius, eh?
S'ha de treballar amb molt, molt bon equip i després encertar-la. O sigui, hi ha tota una sèrie de coses, és a dir, un bon guionista, una bona dramatúrgia, una bona música, una bona escenografia, una bona interpretació, una bona direcció, i després encertar-la. Que aquesta part de l'encertar-la és...
Bueno, és el que no controlem.
Si l'encerto, endevino, no? I això, tu que també has fet teatre, saps perfectament que de vegades hi ha fenòmens i coses que dius... Ostres, això, doncs mira, jo no em pensava, no? Mm-hmm. Doncs, bueno, és així. De fet, aquesta és la grandesa del nostre ofici, no?, del teatre, que bueno, que no saps mai què passarà.
Els musicals, igual que els espectacles teatrals també, per adults, també han tingut un increment, els musicals en si, de moltes propostes últimament a la cartellera, no només a Madrid, que això diuen que passa molt a Madrid, però també a Barcelona,
també.
De fet, aquí a Catalunya teníem antecedents, que jo no sé si tenen molt a veure amb això, si féssim una mica marxa enrere amb el temps, trobaríem... no com espectacles teatrals, però sí com espectacles musicals i molt dedicats als nens, doncs aniríem a parar noms com Xesco Boix o la de Bo, o molts altres noms. Bueno, això, de fet, és un avanç que ens ha d'haver comptat una mica, no?
Tot això, sí, tot això ve d'aquest moment, el moment que va començar aquí els ajuntaments democràtics i tot això, que aleshores va sortir els 16 jutges, dels 16 jutges va sortir també gent que feia molt, els 16 jutges feien cançó, diguem-ne, per tothom, però van sortir, doncs, tot el Noi Ribas, els Xesco Roig, que són de la primera volada d'animació animadors infantils, no? I sí, esclar, això és una mica la llavor, jo crec, de tot això. El mateix Tortell, que també, doncs, ja també fa molts anys que corre, i clar, al principi, doncs, tot això, bueno, es va haver d'anar fent una mica sobre la marxa, perquè no teníem masses referents. Hi havia els referents del Romea, que precisament per això a mi em fa molta il·lusió que estiguem fent el petit Romea, perquè en el Romea era, jo diria que l'únic teatre de Barcelona que... per contracte, les companyies que feien teatre per adults havien de fer els dijous a la tarda, havien de fer teatre infantil. I jo hi havia anat amb la meva àvia i recordo haver vist la Ventafocs, el Gat amb Botes, i ho he vist per actors de la companyia titular, és a dir, en Rafael Anglada, el Josep Maria Angelat, el Ferran Balat, tota aquesta gent que feien Segarra a la nit i feien tot això, doncs a la tarda...
A les tardes feien els contes. Que això no passa ara.
No.
O no passa tant, eh?
Bueno, nosaltres també estem intentant que passi, eh?
O sigui, sí?
És a dir, estem intentant que passi que els actors, diguem-ne, consagrats...
Sí, per entendre's, el Josep Maria Pou fent el Gat amb Botes podria passar això un dia?
Home, Josep Maria Pou...
Ja sé que he posat un extrem molt gran.
Però sí, és a dir, jo lluito perquè passi, perquè se n'adonin de que és tan digne fer això com fer justícia. Vull dir, que si ho fem amb dignitat i ho fem amb els valors teatrals que hi han d'haver, doncs jo crec que... I aquí estem, no? I que els directors, diguem-ne, d'adults també s'atreveixin a dirigir. De fet, amb l'Alícia, la dramaturgia la fa la Marta Butxaca, que no havia escrit mai res de familiar i està encantada de la vida, i nosaltres també, perquè és un molt bon text. Vull dir, clar, fet per una dramaturga de veritat. I aleshores, doncs, bé, vull dir, clar, això, jo crec que això es nota. Després t'agradarà més o menys, però està clar que la dramaturgia està feta des del punt de vista d'una persona professional d'això, no?
Ara sortien alguns noms, sortien Noé Ribas, sortien Xesco Boix, o Sara Badabó, com a inicis de la cançó del món musical destinat als més petits, a la família. Ara, si haguéssim de posar el nom d'una cantant o d'un cantant actual que arrasa cada vegada que ve a Barcelona, bé, i allà on va, és el de Damaris Gelabert.
Si el que vols és Podràs passar-t'ho bé molt al cos i veuràs com et sents bé setmanes, tot a punt per ballar. Escolta-li el que ara et direm. Mou el cap cap als dos costats i les espatlles amunt i avall.
Fes l'onada amb el braç, segueix-la amb l'altre braç. Mou el cul i deixa't portar.
Es va fa unes dècades cantàvem el Deu Pometes del Pomer, que sí. Està molt bé, que està molt bé, sí. Que jo sé que la continuen cantant, eh? Però ara s'imposen més aquests ritmes més actuals, sí. I moderns, eh?
Bé, d'aquests hi ha un grup que és el Pot Petit.
Pot Petit, també, sí, sí.
Que són extraordinaris, també, no? I que crec que han fet una feina. Jo els vaig conèixer molt quan començaven, quan al començament anaven ells dos, la Jana i l'Helena, mm-hmm. I anaven ells dos, i a partir d'aquí han creat un espectacle brutal i que omple estadis. Bueno, ara no poden omplir gaire, pobres, però sí, jo crec que el Pot Petit és un dels fenòmens també actuals, però que també es basen en el que jo et deia abans, eh? Amb la feina ben feta, amb bona música, amb bones cançons, amb bons músics. És a dir, tot això crec que fa que al final, no sempre, però que moltes vegades això et porti cap a l'altre.
I en aquest cas, el Pot Petit fa que al final soni així.
Un buscador, tots a l'illa del tresor. Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera.
Tenia tantes coses, he fet un guió molt llarg i ara resulta que no podem fer res perquè hem d'acabar, ho hem de deixar per un altre dia.
Bueno, doncs vinga, quan vulguis.
Fem una altra sessió.
Farem una altra sessió.
Farem la segona part, de l'espectacle. En tot cas, Lluís, Joanet, moltes gràcies per haver-nos visitat.
Gràcies.
Molta sort amb totes les iniciatives que emprengueu des de Viu al Teatre.
Aquí estem.
Que sé que la il·lusió hi és molta.
Hi és.
I que tot això que ha passat sigui un mal pas que no haguem de tornar a passar mai més.
Esperem que no, que les coses es vagin adreçant i que puguem tornar-nos a veure els teatres plens i sense mascaretes i sota aquestes coses. Crec que encara falta una miqueta, però que ho lograrem.
No et preguntaré ara perquè et posaríem un compromís. A més, no estaria bé que et digués, escolta, quin espectacle familiar posaries a la nostra llista d'avui, perquè, clar, et poso un compromís massa d'això, però sí, no diguis un títol, però digue'm tres ingredients que hauria de tenir un espectacle perquè ho posessis a la llista d'avui. I així acabem.
Doncs mira, jo et diria... De fet, ja t'ho he dit una miqueta. És a dir, un bon guió, la dramatúrgia crec que és la primera base important, i després una bona direcció i una bona música. És a dir, si n'haig de agafar tres, aquestes em quedo tres. Amb aquests.
Doncs amb aquestes tres directrius, trieu vosaltres els que penseu que voleu posar a la llista de 10. Busquem els 10 espectacles familiars que més us han agradat. Gràcies, Lluís. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
I de lluny senten un crit, ja han trobat el seu amic. Es reuneixen tots plegats, amb les pales carregats. Ja han trobat el seu tresor, no ha estat pas qüestió de sort. No s'han rendit i així ho han aconseguit.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida.
Anem molt curts de temps, però tindrem el temps necessari encara per fer-vos arribar algunes de les opinions que ens heu fet arribar vosaltres a nosaltres a través de diferents mitjans que posem al vostre abast per dir-nos quin és l'espectacle familiar que més us ha agradat. Per tant, fem un breu resum d'alguns dels missatges que hem rebut. Per exemple, a les xarxes socials, la Sònia, el Luí ens diu: a nosaltres ens agraden molt els espectacles de Marcel Gross. L'últim que vaig veure ens diu La història d'un pallasso. Efectivament, un dels pallassos actuals amb més èxit a les cartelleres. La Marta ens diu un espectacle que porta el títol de On és la fada Alegria. I vam anar tots, ens va agradar molt, ens diu la Marta. El Pere Estany comenta: si teniu nens petits a casa, no us perdeu Pinta Música. Mira, precisament un dels espectacles que ens comentava el Lluís Genet fa una estona. Ens diu: és extraordinari. És un espectacle pels més petits, per nens de 3, 2, 3, 4 anys. Per tant, pels més petits de casa, de tot, els nadons, gairebé. La Maribel ens diu El circ Reluï. Un orgull que siguin d'aquí. Efectivament, o sigui, Reluí, ara no ens estendrem en comentaris perquè ja no tenim temps, però és un dels espectacles o un dels, de les entitats d'espectacle catalanes que més èxit tenen arreu del món i, a més, conserven la tradició del circ en la seva essència. L'Olga Bonell ens diu El petit príncep, inevitable, és un dels espectacles de més èxit dels darrers anys. L'Amadeu Altell diu vam anar al Romer a veure l'Alícia al País de les Meravelles i vam al·lucinar tota la família, no us ho perdeu. L'Antònia Valls, a casa sempre hem sigut molt fans de Tortell Poltrona. Un dels clàssics ja, quan va començar Tortell era una innovació total en el món dels pallassos, però ara ja és un clàssic, ja s'ha convertit en un clàssic dels pallassos a Catalunya. La Maria Petit ens diu no hauríem d'oblidar els Pastorets. Una gran tradició familiar, efectivament, els Pastorets. Jo crec que tothom en aquest país, no tothom no, però un percentatge altíssim ha fet alguna vegada els Pastorets, encara que sigui sortir de Pastorets sense dir res allà al Teatre del Poble. L'Esther Marín ens diu la dama Arigelabert, també ara en comentàvem de les seves cançons, ens diu ella, i anem cada any a veure-la al teatre, molt bé. Paràmetre ens diu El petit Dalí, ja l'hem vist 3 vegades. Fa de mal dir, i no us diré per què, però és un espectacle extraordinari i deliciós, El petit Dalí. Aneu a veure'l. No us diré més, perquè quedaria fatal. El Miquel Marell ens diu l'Aladín que vam fer a l'Oníric, una proposta molt actual. La Maria Lluís ens diu El pop petit, o s'escoltàvem ara tot acabant l'entrevista. L'Alba Loel ens diu ballar és cosa de llibres de la companyia La Diurna. Ballar és cosa de llibres és un espectacle de dansa, fantàstic per tota la família. El Pere MS ens diu el Jordi Bertran, extraordinari, això ho dic jo, el Jordi Bertran amb les titelles i tots els seus espectacles, i la Susana ens diu Alícia, el País de les Meravelles. Doncs mira, tenim moltes opinions, i amb totes aquestes, el que fem és directament, perquè si no, no tindrem temps, posar-ho tot a la coctelera, remenar-ho i decidir la llista de 10 d'avui.
Cada dia, una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Un espectacle escènic de dansa participativa i per a tots els públics. Ara ho comentàvem. Tu tries si balles o bé mires com ballen. Una iniciativa que combina la dansa i l'observació de la dansa amb la signatura de la companyia La Diurna. Ballar és cosa de llibres.
Número 2.
És un clàssic de les festes de Nadal i una de les tradicions teatrals més arrelades a Catalunya. Tots l'hem vist alguna vegada. Els Pastorets.
Número 3.
Un grup musical i companyia de teatre i animació creada l'any 2009 i que ofereix espectacles diversos pensats per tota la família i en especial pels nens. El Pot Petit.
Número 4.
La història d'un geni, més ben dit d'un petit geni nascut a Figueres, en Salvi, un nen alegre, somiador i una mica trapella. Qualsevol semblança amb el pintor empordanès deu ser veritat. En aquest cas, a partir del llibre d'Anna Obiols, El petit Dalí.
Número 5.
Una comèdia musical dedicada als petits de la casa amb la qual aprendran valuoses lliçons. Aladdin, the pop musical.
Número 6.
S'ha constituït com una autèntica revolució en el món dels espectacles musicals per tota la família. Els vídeos de les seves cançons a les xarxes han assolit audiències increïbles. Estem parlant de Damaris i Alabert.
Número 7.
Va ser un revolucionari, ho deia ara fa un moment, en el seu gènere, quan va aparèixer. Ara ja s'ha convertit en tot un clàssic que traspassa generacions. Tortell Poltrona.
Número 8.
El conte clàssic es reconverteix i els telèfons mòbils entren a formar part indestriable d'aquest conte, una història de teatre musical escrita per Marta Butxaca, Alícia, el País de les Meravelles.
Número 9.
Malgrat tots els obstacles que li vagin apareixent, continua fidel a la tradició del circ i mostrant la seva millor cara tradicional. De generació en generació, segueixen al peu del canó. El circ Reluí.
Número 10.
I tanquem la nostra llista d'avui amb un dels espectacles que des de ja fa uns quants anys s'està consolidant com a indispensable durant les festes de Nadal, El petit príncep. Doncs ja tenim aquesta llista, dificilíssim, com cada dia, triar-ne només 10. L'avui, aquest lot de vins, l'Overs Wine Elegance, que donem a alguna persona que hi hagi participat, l'enviem cap a l'Esther Marín, que ens ha dit la dama i Gilabert. I anem cada any, ens deia. Doncs ara, aquest any, tindràs lot de vins, l'Overs Wine Elegance. Gràcies a tots els que heu fet possible que aquesta llista arribi a bon fi i també a tot l'equip del programa que ha fet possible que el programa hagi arribat fins a tots vosaltres. Avui, el Jordi Carretero des del control tècnic i muntatge musical amb les col·laboracions de David Murga i aquí el senyor Ramon compartint taula i estudi. Demà hi tornarem a partir de les 11 i pocs minutets. Fins aleshores, que tingueu un molt bon dia. Adéu-siau.
O Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Ràdio Estel. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.